Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Noves ombres sobre com el Departament de Salut de la Generalitat va gestionar la compra de material durant la pandèmia. Bona tarda, soc Carlos Losada i segons explica el Confidencial, l'empresa Basic Device, propietat de la família Parellada, hauria facturat 35 milions per la venda de mascaretes i bates de protecció procedents de la Xina amb un benefici de més de 24 milions d'euros aprofitant l'escassetat de material mèdic per culpa de la Covid-19. L'empresa liderada per Roger Parellada hauria treballat amb un marge del 500%, segons la informació periodística que avui avança, com dèiem, aquest diari El Confidencial. La Generalitat va abonar 35 milions d'euros abans que es lliurés tota la mercaderia. El presumpte escàndol no ha passat desapercebut per l'oposició al Parlament, que ja comença a sucar-hi pa. Yolanda Canales.
Des de Vox recorden que ja hi ha nombroses alertes tant del Tribunal de Comptes com de l'Oficina Antifrau sobre els contractes que la Generalitat va fer durant la pandèmia utilitzant la fórmula del contracte d'emergència, on sovint els contractes eren adjudicats a dit a persones afins a l'entorn independentista i, a més, amb sobrecost. I aquest, segons la diputada Maria García Fuster, és només un exemple més.
És indecente e immoral que la Generalitat de Catalunya haya pagado semejante cantidad a un amigo de la mujer de Torra, embolsándose como ganancias 24 de los 35 millones. Hablamos de un beneficio de más del 500%, mientras los catalanes hemos sido los más castigados por la pandemia, tanto a nivel sanitario como económico.
El president del PP català, Alejandro Fernández, diu que una cosa és agilitzar compres en situació de crisi i una altra és l'elevada comissió que va rebre Roger Parellada en aquest cas. Per això demanen explicacions i no descarta fins i tot portar el cas als tribunals.
Evidentemente vamos a pedir explicaciones en el Parlamento, y si estas explicaciones no son satisfactorias, no descartamos en absoluto acudir incluso a los tribunales. Porque una cosa es agilizar la compra de mascarillas en una situación de crisis de COVID, que eso ocurrió en muchísimos lugares, y otra es que alguien facture 35 millones y se lleve 24 de comisión. Si eso se confirmara que es así, estaríamos ante un auténtico escándalo de corrupción.
El portaveu de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, considera obscens els beneficis aconseguits per Parellada i creu que davant d'aquest fet no s'ha de permetre l'omertà a Catalunya.
Por culpa del régimen separatista, del régimen nacionalista que gobierna Cataluña desde hace 40 años, tenemos una tendencia a la omertà propia de regímenes totalitarios y de prácticas mafiosas. Este tema debe ser conocido por la ciudadanía, debe tener publicidad y por eso es importante que los medios de comunicación se hagan eco de ello y que los partidos políticos, los grupos parlamentarios, exijamos responsabilidades.
S'han demanat les compareixences de l'anterior responsable de Salut, Alba Vergés, de l'actual conseller, Josep Maria Argimon, en tant que en aquell moment era el gerent de l'Institut Català de la Salut, així com de Pere Aragonès, en ser responsable llavors de la Conselleria d'Economia.
I des del govern que hi diuen, doncs, la portaveu veu Patrícia Plaja, com ja és habitual quan se li pregunten per temes complicats, tira de manual. Avui s'ha dedicat a tirar pilotes fora. És així, Sergi Tor?
Sí, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, remet a la compareixença d'Argimon a principis del mes de març al Parlament de Catalunya i no incorpora ni dona veracitat a les noves informacions. El conseller de Salut va defensar aquell dia al Parlament el contracte, alegant que la situació era extrema i que havien de buscar-se la vida. Tot i que l'oficina antifrau ja va qualificar l'operació de temerària per la falta de referències de la companyia contractant, per primera vegada era proveïdora del sistema sanitari i per l'avançament de 35 milions d'euros a l'hora de formalitzar el contracte. La portaveu Patrícia Plaja diu avui que el govern dona per tancat el cas i refusa les investigacions periodístiques.
Sobre això, el conseller de Salut va comparèixer a petició pròpia al Parlament, a iniciativa pròpia, com dic, la sindicatura de comptes va analitzar l'expedient sense que hi trobés cap irregularitat i l'oficina antifrau, que també havia obert una investigació, ha arxivat la seva actuació, per tant, per la Generalitat el tema està tancat.
En un altre ordre de coses, el govern reitera que ja no tornarà a considerar una candidatura unitària a Aragó per uns Jocs Olímpics d'hivern, que ara el seu projecte olímpic és anar en solitari. Formalitzarà un estudi pròximament per avalar una candidatura de Catalunya i Plaja no confirma si ja es vol presentar per al 2030, tot i que el COE ja ha anunciat que no presentarà candidatura per aquesta cita o bé esperar als Jocs del 2034.
5 minuts, 2:45, àrea de serveis. Previsió del temps de cara a les pròximes hores. Saïd Esbai, bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Catalunya, intervals de núvols baixos al vessant nord del Pirineu i a l'interior nord-est, nuvolositat d'evolució diurna sense descartar cap precipitació feble i aïllada. Temperatures màximes en ascens, excepte en zones del litoral nord de Barcelona i sud de Girona, on baixaran lleugerament, arribant als 32 graus a Girona, 30 a Lleida i Tarragona i 29 a Barcelona. A més, vent de component sud moderat al litoral i de component oest fluix a l'interior. Demà dimecres esperem predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos matinals a la meitat sud i amb nuvolositat d'evolució diurna en zones de l'interior, sobretot al Pirineu. Tampoc es descarta que a partir de la tarda deixin alguns xàfecs i tempestes dispersos i ocasionals, preferentment al vessant occidental del Pirineu. Temperatures màximes en ascens, excepte en zones del litoral sud, i vent variable fluix tendint a partir de migdia a component sud de fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària a hores d'ara? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en general, la circulació es manté estable a la xarxa viària. Pel que fa a incidències, destaquem un parell de vehicles avariats, un a l'autopista AP7 a Pont de Molins, en sentit França, està ocupant un carril. No hi ha retencions, però sí més intensitat, sobretot prudència, si passa per aquest punt de la via. I d'altra banda, la C66, també per un vehicle avariat, en aquest cas a Sant Julià de Ramis, i en sentit Salrà, i queda també un carril ocupat. Pel que fa a volum de trànsit, destacarem la Ronda Litoral, a la façana portuària, una mica més carregada, i molt puntualment la C58 a la zona de Montcada i Reixac, en sentit Terrassa. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
3 minuts, 2 quarts de 3, parlem d'esports amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda. 28 de juny, diguin. Sí.
No, que crec que ha reaparegut Víctor Font, és així?
Sí, senyor.
Caram, què ha passat?
És el que li anava a dir, 28 de juny, dos dies pel tancament de la temporada de manera oficial, i tenim telepatia, senyor Losada, perquè és el dia que ha escollit Víctor Font, l'excandidat a la presidència del Barça, per tornar a l'escena pública. Titulars, Víctor Navarro.
Ho ha fet en un acte molt a prop del Camp Nou, al barri de les Corts, sota el paraigua encara de la marca amb la que es va presentar les eleccions del Barça. Si el futur, i Víctor Font està convençut que Lewandowski fitxarà pel Futbol Club Barcelona, ha criticat que Joan Laporta no tingui cap pla i basi tot en la improvisació, deia l'excandidat a la presidència del Barça, i ha assegurat que en plena setmana decisiva, com sabeu, pel futur d'Ousmane Dembélé, ell no hauria permès que tingués cap opció de renovar, perquè diu s'està rient del club amb la seva actitud i amb la manca de compromís. I sobre Leo Messi, Font explicava que està convençut que s'hauria quedat si fos president del Barça.
Yo estoy convencido que sí, ya lo he dicho muchas veces. Teníamos un plan que reducía la masa salarial durante los primeros 100 días de gobierno, que nos daba oxígeno, que reducíamos las pérdidas, por lo tanto no incrementábamos el patrimonio neto negativo, y con eso, y con la voluntad inequívoca de Messi de quererse quedar en el club, encontrábamos una solución.
Inequívocament estem a 48 hores perquè s'acabi el mes i s'acabi l'exercici econòmic 21-22. Moment per preguntar, Víctor, com està el tema de les palanques?
Doncs demà es firmarà, si tot va bé, al Camp Nou, a l'acord amb el fons americà Sixth Street per cedir el 10% dels drets de televisió del Barça durant els propers 25 anys a canvi de 205 milions d'euros. Aquesta palanca permet tancar l'exercici econòmic, que tanca aquest dijous, 30 de juny, sense pèrdues. Ara mateix el Barça té uns menys 150 milions d'euros de pèrdues. Per cert, aquest fons també treballa amb el Real Madrid i està vinculat al nou futur, al futur nou Santiago Bernabéu, i han injectat 360 milions d'euros al Club Blanc.
Pel que fa al Mercato, esperem el desenllaç del tema Dembélé després de la reunió ahir entre el club i Moussa Sissoko i la rematada de l'operació Lewandowski quan arribin els diners. Però sobre el polonès va parlar ahir un altre ex, Ronald Koeman. Ho va fer amb els companys de TV3 i Koeman no veu clar el fitxatge de Lewandowski pel Barça.
És un goleador fijo, però té un cierto edad.
Claro.
Yo tengo mis dudas de pagar 50, 60 millones por un jugador. Además, salario que no va a ser barato, pequeño. Entonces, para uno que ya tiene 35 años. Entonces, esos son qué dudas que tienes para sí fichar o no fichar.
En clau Barça també és notícia de les darreres hores. La Roma ha trencat el contracte que havia signat. No serà el rival del Barça en el Gamper. Per tant, ens quedarem amb les ganes, els més fans, de veure tornar José Mourinho al Camp Nou. A l'Espanyol, el club confirma el nomenament de Carolina Miranda com a nova directora esportiva del femení. Miranda va ser jugadora blanquiblava 4 temporades a la passada dècada i arriba procedent del València, on també exercia la direcció esportiva. Passa nit de José Lumato pels micròfons del Partidazo. El nou davanter espanyolista parla sobre el futur de Raúl de Tomás, que ella espera que sigui en blanquiblau.
He hablado la vez que me enfrenté a él, pero ahora mismo no he hablado.
Debes hacerlo mañana mismo.
Sí, sí, eso sin problema. Sí, al final. Bueno, él al final va a tener que tomar la decisión que él crea oportuna, pero yo estaría encantado de que él se quedase. Yo creo que los dos somos dos jugadores completamente diferentes que nos podemos complementar muy bien, y creo que al final podemos hacer muchas cosas buenas por el club y por, incluso por nosotros también, y creo que es bueno para él y bueno para mí y bueno para todos.
En clau futbolística farem els apunts sobre la pretemporada del Andorra, el nou equip de segona divisió, i sobre la situació de Sabadell. Del Sabadell hi ha un pla per tornar a primera divisió en un termini de 5 anys, coincidint amb el 125è aniversari de l'entitat. El que cal és que un inversor posi 17 milions d'euros. En plana poliesportiva, pendents del debut de Paula Badosa a Wimbledon. En uns minuts, l'empordanesa ha d'entrar en acció a la gespa de Londres enfrontant-se a l'americana Luisa Chirico. Recordem que avui també entra en competició Rafa Nadal jugant contra l'argentí Cerundolo. I un apunt més, Laia Palau ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi, segons que s'ha confirmat avui. Les preguntes del dia, operatives, com sempre, al nostre compte de Twitter, @esportscope. Amb Víctor Font, el Barça estaria millor, pitjor o igual? Doncs estaria igual per un 50% de copenautes. Estaria pitjor per un 28,3, millor per un 21,7. En clau blanc i blava, qui farà més gols la propera temporada? Joselu o Raúl de Tomás? Farà més gols Raúl de Tomás, 73,6%. Joselu Mato, 26,4%.
Molt bé, José Luis, bon programa. 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope. Fins demà.
Allà estarem, pendents de Badosa. Fins demà, Carlos.
Molt bé, que vagi bé. Nosaltres seguim repassant notícies d'aquest dimarts a Catalunya i Andorra. Els sindicats dels Mossos no veuen viable el nou pla d'aquesta policia per fer front a les violències sexuals a l'oci nocturn. Ens han explicat que fa falta efectius en el cos autonòmic i això impossibilita col·locar patrulles en els itineraris entre les zones d'oci nocturn i el transport públic, tal i com preveu el Departament d'Interior. Les xifres sobre violències sexuals han crescut d'un 18% i preocupen especialment els casos de submissió química. Sergi Tor.
Cada 2 hores i mitja hi ha a Catalunya una denúncia per agressió sexual. 10 diàries de mitjana aquest any. Tothom reconeix la magnitud del problema, però els que estan a peu de carrer no entenen les solucions plantejades per la Conselleria d'Interior. Sindicats de Mossos i de Vigilància Privada, consultats per COPE Catalunya i Andorra, subratllen: el paper ho aguanta tot, però on és el personal i l'especialització requerida? Albert Palacios, portaveu d'USPAC, critica l'afany mediàtic del conseller Elena.
El tema foto, el tema presentar mesures, a bombo i platillo, i només falta aquí les majorets i fer festa major, els li encanta. Però és totalment inviable. Les unitats de seguretat ciutadana estan sobreexplotades al màxim.
Una de les mesures proposades és la millora de l'atestat a policia, la clau per la posterior instrucció judicial. Nacho Álvarez, a portaveu del sindicat de Mossos d'Esquadra, denuncia la falta de formació al treball policial de recollir la denúncia.
I si se'ls està donant una formació de qualitat ni un reciclatge continu perquè aquestes qualitats en els atestats es puguin traslladar en els documents que es presenten a l'autoritat judicial.
Perquè s'ha de buscar els casos reals. A les grans concentracions d'oci es multipliquen les agressions sexuals. La víctima, la primera persona uniformada que veu, és habitualment l'agent de seguretat privada del recinte. L'agent ha d'atendre a la víctima i intentar detenir a la persona acusada per esclarir els fets. Sergio Sánchez, agent de seguretat, explica a COPE un cas d'aquest cap de setmana.
He detenido a una persona por tocar a una chica. Y tuvimos suerte que en ese momento éramos 4 vigilantes porque nos reunimos enseguida. Pero lo que no puedo hacer es, teníamos que ir con un detenido y recorrer casi 500 metros con la víctima y el detenido, haciéndonos fotos, grabándonos.
I el treballador diu que aquest és un cas especial perquè moltes víctimes s'apropen i no acaben denunciant. Sánchez reclama un protocol d'actuació, formació específica i més personal d'efecte dissuasori.
I els Mossos han alliberat una dona que portava gairebé 5 dies retinguda contra la seva voluntat en un pis del districte de Nou Barris a Barcelona. Els agents també han detingut un home acusat d'agressió sexual, retenció il·legal i coaccions a la prostitució. Té més detalls l'Àngel Lemus.
Una trucada dels veïns per crit d'una discussió entre la víctima i el detingut va alertar els Mossos d'Esquadra, que a l'arribar al domicili van alliberar la dona. Un home de 49 anys era qui no deixava sortir a la dona al carrer i que la tenia retinguda des del dia 22 de juny a un pis de l'Avinguda Febrer Puig. La dona va explicar als Mossos que per sortir del domicili tenia que demanar permís al detingut. La baralla va començar perquè ella volia anar al carrer, mentre que l'home li prohibia sortir d'allà. Per menjar, es tenia que conformar que li donés, ja que ella no podia anar a comprar. La violació va ser el dia abans de la detenció, quan el detingut volia tindre relacions sexuals amb la dona. Ella s'hi va negar, però tenint en compte l'actitud agressiva de l'home, segons va explicar els Mossos, va acabar accedint en contra de la seva voluntat. La dona va mostrar a la policia missatges i àudios de WhatsApp, on explicava i mostrava la seva situació. La investigació segueix oberta pels Mossos d'Esquadra i no descarten més detencions.
I la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, sancionarà un grup de joves que aquest cap de setmana van fer bretolades i van causar destrosses a cotxes aparcats a Calella de Palafrugell. En paral·lel, els Mossos també han obert una investigació per identificar els joves. És clau un vídeo que s'ha publicat a les xarxes socials. A les imatges es veu com els nois porten una senyal de trànsit que han arrencat, salten sobre dos cotxes i trenquen un retrovisor d'un tercer vehicle. La policia local ja ha identificat un dels nois a través d'aquestes imatges. Des de l'Ajuntament de Palafrugell subratllen que no toleraran cap acció incívica com aquesta i es mostren dolguts per la imatge que dona el vídeo, que en cap cas representa el tipus de turisme que vol aquest municipi del Baix Empordà. I també els Mossos han detingut a les comarques de Girona, concretament a Sant Gregori, un home de 37 anys per matar l'àvia de 90 anys escanyant-la. La investigació situa el crim entre les 9 i les 10 del matí del 23 de juny. Segons fonts properes al cas, el net, que té antecedents d'ingressos psiquiàtrics, va anar fins a casa de la víctima. Ell mateix va explicar als Mossos que va començar a discutir amb l'anciana, que li va dir que trucaria a la policia perquè l'ingressessin. Aleshores, segons la seva versió, va intentar arrabassar-li el mòbil, però la va acabar estrangulant. Després va marxar del domicili i es va acabar presentant a l'Hospital de Santa Caterina Salt, dient que no es trobava bé i que s'havia barallat amb la seva àvia i que després l'havia escanyat. Important avenç mèdic que el que us expliquem a hores d'ara: un fàrmac comú podria contrarrestar el deteriorament cognitiu de la síndrome de Down. Un estudi en ratolins planteja l'ús d'un antirretroviral per al tractament del UVIK per frenar el deteriorament de les habilitats cognitives. El Jan Jordan acaba de parlar amb una de les investigadores del IRSI Caixa.
La lamivudina, un fàrmac utilitzat pel tractament del VIH, millora la capacitat cognitiva d'un model de ratolí amb síndrome de Down, segons un nou estudi del Centre de Regulació Genòmica i l'IRSI Caixa. L'article es publica avui a la revista científica Journal of Cellular and Molecular Medicine. Encara que caldria fer estudis clínics per confirmar que el fàrmac provoca un efecte similar en els éssers humans, la neurobiòloga i directora d'investigació del centre, Mara Dirsen, destaca els hipotètics avantatges que tindria la intervenció en les persones.
Vamos a ver en personas con deterioro cognitivo leve, porque muchas de esas personas acaban desembocando en Alzheimer, si con la lamivudina conseguimos retrasar y además hacer que los signos de demencia no solamente aparezcan más tarde, sino que además sean más leves. Más yendo a un tratamiento preventivo que un tratamiento curativo, digamos.
La síndrome de Down és una discapacitat intel·lectual que afecta trets generals de les habilitats del coneixement, com la memòria, la capacitat d'atenció i la parla. A més, quan arriben a l'edat adulta, les persones amb síndrome experimenten un envelliment accelerat i tenen un risc més alt de patir Alzheimer. Des de l'equip investigador asseguren que els assajos clínics amb el fàrmac per a persones amb síndrome de Down i malaltia d'Alzheimer són el següent pas, però reivindiquen que aquests resultats en animals permeten ser optimistes.
T'explico ara una interessant iniciativa en la que ja han participat els 6 instituts catalans. Es tracta d'uns tallers que ha impartit l'associació Lleida Dron sobre com reforestar boscos cremats i fer-ho amb drons. La iniciativa pretén aconseguir que els alumnes siguin capaços de treballar en equip i també despertar vocacions científiques. Adrián García.
Aquesta tècnica ja ha arribat a més de 4.200 estudiants a Catalunya. Aquest any, alumnes de 6 centres de secundària, com els d'Elies Torra Vicenç de Lleida, han realitzat el taller per conèixer aquest mètode. El Raül Casas, estudiant del centre, explica què han après.
Estem tractant un tema com és la desforestació, que és un problema real en la societat actual, i doncs estem oferint solucions que considero que són molt importants per al nostre futur.
Lara Esparra, alumna de l'institut, també ha recalcat la importància del projecte.
És algo que fa falta, perquè l'única manera que tenim d'obtenir oxigen, una de les úniques maneres és la natura, i és una cosa molt intel·ligent.
Des de Lleida Dron, impulsors del taller remarquen la rellevància d'arribar als més joves perquè prenguin consciència del canvi climàtic. El president de l'entitat, Andreu Ibáñez, ens ha explicat quin és l'objectiu.
L'objectiu, el fet de venir als instituts, és clar. No és només el fet de que aprenguin una tecnologia, no és només el fet, sinó és el fet de la comunitat per un costat, és a dir, que siguin capaços de fer coses en comuns, però sobretot el que estem fent és explicar el canvi climàtic, que és una realitat absoluta que tenim ara mateix, i que el cas de lo que és la reforestació dels boscos és un dels punts que s'estima que pot ajudar a solventar.
A Catalunya la tecnologia encara no s'ha provat, però Ibáñez assegura que ja s'està parlant per poder reforestar les zones incendiades de Ribera d'Ebre i el Garraf.
Una altra interessant iniciativa és la que han posat en marxa el Temple de la Sagrada Família i el grup social 11, i és que des d'ara persones cegues de tot el món podran veure amb els dits la Torre de Maria del Temple Expiatori. Avui mateix ha quedat instal·lada una maqueta tàctil ubicada de manera permanent al Museu de la Basílica. El Jaume Boquet explica com ho han viscut els primers visitants.
Totes les persones amb discapacitat visual ja podran conèixer aquesta nova versió de la Torre de Maria, l'espai Gaudí del museu. La inauguració de l'obra ha acollit a la Fundació 11, en la que ha comparegut el senyor José Luis Martínez Donoso, director general, i també el senyor cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe metropolità de Barcelona, que ha destacat la importància d'aquesta iniciativa que ha donat la Fundació.
Qué gozo tuvimos el día 8 de diciembre, cuando por la tarde inauguramos esta torre dedicada a la Virgen, y que hoy la dedicamos de alguna manera en su maqueta a todos vosotros, los que son invidentes, los de la 11, ¿verdad? Que puedan también de alguna manera disfrutar de esa visión que nosotros tuvimos aquel día.
També hem parlat amb la Dolors Luna i en David Bernardo, membres i col·laboradors de la 11, que ens han explicat el que és sentir per primer cop i amb les seves mans aquesta obra.
Bien, sobre todo por el hecho de que he podido percibir cuestiones del propio edificio que vosotros veis a simple vista.
Pues lo mismo que comentaba Dolors, poder tocarlo visualmente, si no lo puedes ver, pues el poder tocarlo, poder percibir, pues simplemente como estábamos ahora tocando las ventanas, etcétera, lo puedes percibir y más hacerte una idea de cómo es.
L'acte ha finalitzat amb una ruta per l'Espai Gaudí amb una audioguia per totes aquestes persones invidents.
Fem ara una pausa de 2 minuts per publicitat i després parlem de política i de la refundació de Ciutadans. Ho farem amb el regidor d'aquesta formació a Santa Coloma de Gramenet, Dimas Granjera, que serà un dels 100 membres que han d'elaborar un nou full de ruta per una formació que va tocar el cel políticament parlant i que ara està en hores molt i molt baixes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eri Frade.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Saludem ara a migdia COPE Catalunya i Andorra el portaveu de Ciutadans de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Dimas Grajera. Bona tarda, buenas tardes, Dimas.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, hombre, tú eres uno de los 6 miembros encargados por la Dirección Nacional de Ciudadanos para relanzar el partido, la marca, tarea complicada para un partido que tocó el cielo, recordémoslo, y ahora está en horas muy bajas. Supongo que tú eres uno de los veteranos de Ciudadanos aquí en Cataluña y has hecho un análisis del por qué Ciudadanos ha llegado a esta situación. ¿Se trataría un poco de poner el partido patas arriba, Dimas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, Carlos, yo creo que es evidente, ¿no? Y a la vista de los resultados electorales y de la autocrítica que ha hecho la ejecutiva, que Ciudadanos hubo un momento que ilusionó, consiguió conectar y consiguió transmitir utilidad en los comicios electorales y en la sociedad, ¿no? Porque al final un partido tiene que ser una herramienta para legislar, para modificar aquello que la ciudadanía reclama. Y es evidente que en los últimos tiempos pues no ha sido así, ¿no? Y yo creo que el proceso que debemos realizar tiene que ir en estas líneas, ¿no? La de devolver la utilidad, el volver a ilusionar a mucha gente que yo soy municipalista, estoy en contacto con la gente en la calle y la gente lo que percibe, bueno, es desánimo, pero sí que sigue teniendo una vinculación a la marca. Lo que tenemos que conseguir es que esa vinculación pues después se traslade en respaldo electoral.
Claro, si ponemos si miramos el retrovisor, Dimas, ¿qué 3 o 4 decisiones piensas que han llevado Ciudadanos a la situación actual? Ya sé que es una cosa muy compleja, pero bueno, siempre hay 3 titulares o 4 que dices, mira, por aquí han sido los errores que nos han llevado, pues bueno, a lo que estamos ahora mismo.
Mira, dicen que a toro pasado el miedo es risa, ¿no? Entonces yo creo que no es bueno que hagamos autocrítica, es bueno que revisemos qué errores ha habido, pero tampoco, permíteme que use la expresión, que nos aticemos muy duro a nosotros mismos, ¿no? Es evidente que nosotros hemos tomado malas decisiones estratégicas a la hora de realizar pactos, ¿no? A la hora de repartir las cuotas de poder, a la hora de demostrar esa utilidad cuando hemos podido mostrarla. Pero también te digo una cosa, yo se lo digo a mis compañeros en clave interna, yo creo que nosotros tenemos que tirar de orgullo, podemos haber cometido errores estratégicos, errores sobre todo de decepción, porque yo creo que somos un partido que la gente espera más que de otros partidos, pero el Partido Popular o el Partido Socialista han saqueado a manos llenas algunas comunidades que han gobernado con casos de corrupción y desde luego no les pesa tanto los errores como nos pueden pesar a nosotros. Yo creo que los procesos de refundación o de relanzamiento de un partido, los que hemos vivido en España, normalmente son por marcas quemadas por corrupción o por marcas quemadas por graves negligencias en la gestión, ¿no? Y en lo nuestro parte de una autocrítica y también, permíteme que te diga, de un punto de ilusión, de oye, este proyecto ha ilusionado a mucha gente, este proyecto, sobre todo en Cataluña, ha sido una esperanza para gente que no votaba, pues no trabajemos desde qué mal lo sino trabajemos para decir, recuperemos esto, ¿no? Enfoquemos esto en la ilusión y en el trayecto que hicimos muchos en Cataluña cuando nadie daba un duro por nosotros, pues volverlo a hacer y yo la verdad que me siento motivado e ilusionado.
Dimas, hablabas hace un momentito de marcas quemadas, partidos quemados. Ayer mismo Edmundo Mal decía que quizá la marca estaba quemada. ¿Estás de acuerdo con este diagnóstico o es salvable Ciudadanos, la marca Ciudadanos?
Yo lo que tiene que ser salvable es el proyecto y yo creo que no hay ningún proyecto en este país equiparable a lo que representa Ciudadanos. Y desde luego en Cataluña la marca Ciudadanos tiene una vinculación con el electorado, porque ha representado a mucha gente que no tenía voz, porque es que la alternativa en Cataluña es un partido socialista que pacta con el separatismo siempre que puede y no representa a los constitucionalistas, o PP y Vox, que no tienen implantación electoral en Cataluña. La prueba es que casi no están presentes en los ayuntamientos y que tampoco, en un momento demoscópico alto para ellos en el resto de España, en Cataluña no les dan representación en la mayoría de los ayuntamientos, ¿no? Con lo cual, este espacio existe. Yo creo que aquí, más que ponernos a hablar de marcas, si la marca está quemada, si la marca está desgastada, es evidente que nosotros hacemos esto para relanzar el proyecto. Y como dijo ayer la presidenta, es que se va a valorar absolutamente todo, desde liderazgos hasta posicionamientos, hasta programa, hasta incluso si es conveniente relanzar otro nombre. Todo se va a valorar y a refrendar.
Por eso quería preguntarte por esta lectura que hacía Inés Arrimadas ayer. No descartaba el cambio de nombre. ¿Tú le ves el camino adecuado, el cambiar, un volver a empezar de cero, un nombre nuevo, una marca nueva, un color nuevo?
Yo es que repito, esto se valorará por supuesto en todo este proceso, pero es que el proceso no es un maquillaje. El proceso es precisamente volver a ser una herramienta útil para la sociedad, que cuando haya unos comicios la gente perciba, como ha percibido siempre, nuestra papeleta como esa que ilusiona, como esa que cambia, como esa que hace reformas, como esa que ocupa un espacio que te representa más allá de votar, como muchas veces vota la gente, pues oye, voto a este para que no gobierne este. No, nosotros queremos ser un proyecto que ilusione y que dé un espacio a un electorado que si no está huérfano, yo mismo, ¿no? Si es de Ciudadanos, yo no, quizás sería abstencionista.
Al final, todo lo que propongáis, estos seis miembros encargados de relanzar lo que es Ciudadanos, todas las propuestas tendrán que tener el aval de los militantes y afiliados, ¿no? Que serán los que, digamos, deciden el rumbo final del partido, ¿verdad, Andy Mas?
Solo una matización.
Sí.
Nosotros somos siete personas, formamos parte de un equipo político. Pero ayer se anunció también que habrá un equipo de técnicos y habrá un equipo también de personas independientes, de personas que no son militantes del partido, personas que desde la sociedad civil también van a ayudar en este proceso, y va a haber otro espacio de grupos de trabajos abierto a toda la militancia. Y todas las conclusiones que de aquí salgan serán refrendadas por la militancia, como detalló ayer. Es decir, nosotros sí que tenemos una labor importante, pero no somos, digamos que no somos los únicos involucrados en este proceso.
Volver a recuperar un poco la idea de que Ciudadanos tiene que ser un partido bisagra, pero el hecho de ser bisagra no significa quedar bien con todos, ¿no? Sino, en fin, marcar un camino que contemplen, bueno, vuestro proyecto, ¿no?
Yo creo que nosotros tenemos que ser un partido que represente a la sociedad, que más que pensar, oye, el voto a Ciudadanos es un voto que cambia las cosas, el voto a Ciudadanos es un voto que defiende un ideario y un programa claro, que tiene una posición, un debate fresco, una posición clara sobre los temas que le afectan a la ciudadanía, más que entrar en una dicotomía de pactos, por supuesto, ¿no? Ciudadanos es una garantía de que los extremos no estén en los gobiernos,
exacto,
de que los nacionalismos no tengan ningún poder de influencia en ningún gobierno, y yo creo que eso lo conoce cualquier elector. Pero además yo creo que algo que nosotros debemos mejorar es crear también una cultura de partido, le vamos a dar mucha importancia al municipalismo. Creemos que Ciudadanos ha crecido mucho pues precisamente por tener un discurso combativo, un discurso claro, un discurso, y en todo este proceso de crecimiento, pues bueno, otros partidos le dieron más importancia a sus alcaldes, a sus concejales, y nosotros uno de los puntos claves que queremos hacer en esto, y además los próximos comicios que habrá, si no hay ningún avance, ¿no?, en nuestra comunidad, serán los comicios electorales autonómicos, municipales, gracias. Y ahí yo creo que tenemos mucho que decir, tenemos gente que tiene años de experiencia, gente que aporta mucho valor a la marca, y queremos relanzar esto, crear una cultura. Además, permíteme que te diga también que desde el municipalismo, pues es el espacio donde más capaces somos de transmitir nuestro proyecto de forma directa y de y de demostrar esa utilidad hacia la ciudadanía, ¿no?
Muy bien, pues que escojáis un camino lo más acertado posible, el relanzamiento de Ciudadanos, que sea una realidad y que las decisiones que se tomen a partir de ahora sirvan para encontrar un camino que parece ser que Ciudadanos había perdido en los últimos años. Dimas Grajera, muchísimas gracias por estar con nosotras, muchísima suerte y muy buena tarde, ¿eh?
Muchas gracias y desde aquí, si me permiten, me dirijo a las personas que confían en Ciudadanos, que han confiado en nosotros, para decirles que estamos seguros que vamos a recuperar ese proyecto que, como he dicho, ha ilusionó a tanta gente y que yo creo que es absolutamente necesario para España, pero sobre todo en nuestra comunidad autónoma, Cataluña.
Gracias, Dimas, muy buenas tardes y muchísima suerte. Que vaya bien.
Un abrazo, gracias.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i a les 3 de la tarda t'explico ara que Comissions Obreres no veu amb bons ulls el concurs obert per la Generalitat per contractar monitors de suport a alumnes amb necessitats sanitàries especials. El sindicat denuncia que exigeixen tasques de cures a monitors de lleure quan no tenen formació sobre aquest tipus de malalties cròniques. Òscar Estivill.
Comissions Obreres veu inacceptable que una persona que no té títol d'infermeria assisteixi a alumnes que requereixin atenció sanitària. L'organització concreta que necessiten rebre el tracte directe d'un infermer als nens considerats com a pacients crònics complexos, és a dir, que tinguin diabetis, epilèpsia incontrolada, dependència de dispositius o que es posin malalts amb facilitat. Cristina Broto, portaveu de la branca de Lleure Educatiu i Sociocultural de Comissions Obreres, ens explica que fa molts anys que treballen perquè a les escoles públiques existeixi la figura d'un infermer professional.
Nosaltres ja fa molts anys que estem sota portant campanyes de que cada escola hauria de tenir una infermera, un infermer escolar, que hauria d'existir aquesta figura en totes les escoles públiques. I és una demanda que no només és de Comissions Obreres, sinó que és de tots els pares i les mares, no? que tenen aquestes problemàtiques.
Comissions Obreres ha presentat un recurs perquè no es contractin monitors per atendre alumnes delicats. Broto diu que el Departament d'Educació s'ha estalviat molts diners amb els vetlladors escolars en lloc de contractar professionals qualificats.
Òbviament, només amb el personal vetllador ja s'estan estalviant molts diners. O sigui, les administracions públiques estan exercint una precarització. Són treballadors i treballadores que estan a jornades parcials, que a més estan només contractats 9 mesos, i que a més cada curs escolar pateixen una modificació substancial de les seves condicions i de les hores que els contracten.
Broto reconeix que no sap quin recorregut tindrà el recurs que han presentat i ens confirma que estan estudiant altres vies jurídiques.
Encara tenim temps per dues últimes informacions. La província de Barcelona lidera el rànquing nacional en presència de motos i vehicles de dues rodes, segons un estudi elaborat per Estamos Seguros a finals de 2020 a la capital catalana, i circulaven 510.000 motos, les mateixes que a Madrid i València sumades. Les comarques barcelonines també destaquen en un altre element, la presència de dones motoristes. De fet, suposen el 25% del total de conductors, una xifra baixa però que gairebé dobla la mitjana nacional, situada en el 15%. En Catalunya també té una de les tres ciutats amb més motocicletes de gran cilindrada. Sant Cugat del Vallès, localitat només superada per Pozuelo de Alarcón a Madrid i també per Mijas a la província de Màlaga. I Barcelona disposarà de 71 milions d'euros per a subvencionar la rehabilitació energètica del parc d'habitatges de la ciutat. L'objectiu és millorar l'eficiència energètica i actuar en barris especialment vulnerables per l'envelliment dels edificis. Fins aquí migdia, COPE Catalunya i Andorra. Segueix la informació amb Pilar García Muñiz.